Ràdio Maricel a cel obert.
Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Ben retrobat en la secció de blocs.
Sí. Una secció
que
és com el Guadiana, oi?
Que bé i que va. Però bé, intentarem mantenir el tipus i donar-li una certa continuïtat també aquesta temporada. També és cert que l'estiu l'activitat dels bloggers és bastant desigual i la nostra també, per circumstàncies pròpies de l'època vacacional i dels torns de vacances, tal i qual, però... I tornem, perquè la gent no ha deixat de publicar coses. Hi ha moltes persones que publiquen coses interessants. Per on podem començar, Joan?
Bé, comencem per fent algun petit comentari. Per exemple, el blog de Criticar de la Beria Artigas ha celebrat les seves 300 entrades, ja.
Diríem que ha estat el més actiu de tots.
Sí, sí, eh? De fet ho és. Destacarem d'aquí una estoneta també alguna d'aquestes entrades que hem volgut rescatar, sobretot d'aquests que són més actius. En una de les entrades, doncs, deixava molt bé el drac, aquest drac reformat, per exemple. Un drac que la idea de reformar-lo no li va agradar gens a un altre bloguer sitgetà, que és el que s'encarrega de The Island of Melee, que bé, diu que bé, està molt en desacord del fet d'haver tocat la imatge original o la imatge que teníem tots del drac de Sitges. En això també es veu una certa vitalitat i una certa, doncs, una exposició d'opinions. De fet, la Festa Major i tot el que fa de l'imaginari festiu ocupa bona part de les entrades dels bloguers sitgetans d'aquest període, del període de vacances. Josep Maria Alegre, per exemple, que té el seu blog de fotografia, doncs té moltíssimes fotografies, fins i tot, doncs, descarregables per la gent, doncs, que les vulgui col·leccionar, sobre precisament l'última Festa Major. Ja que ens estem acostant a Santa Tecla, doncs hem volgut començar per el Retalls de Sitges, el blog d'en Francesc Parra, Retalls de Sitges, blogspot.com, que precisament ara fa uns dies publicava una entrada dedicada a la festivitat de Santa Tecla, una entrada que parteix de tres fonts diferents, d'un article de l'Eco de Sitges, perquè en Francesc Parra, saben, sempre va buscant articles antics per bastir els seus comentaris, doncs un article de l'Eco de Sitges del 17 de setembre de 1950. I juntament amb això, doncs, també en Francesc ha consultat tant el llibre Vaivents de la Festa Major Petita de Sitges, de Miquel Forns, i també de Santa Tecla a la Tardor, de Ventura Sella, un article que va publicar Ventura Sella el 22 de setembre de 1984. Doncs bé, amb tot plegat, Retalls de Sitges diu que Santa Tecla, titular junt amb Sant Bartomeu i compartint personatge a la nostra vila, ens agermana de manera ancestral amb la ciutat de Tarragona, antiga seu de la nostra administració eclesiàstica. Després de molts interrogants, fa relativament poc hem conegut més dades del nom, al qual s'afegeix com a copatró l'apòstol Sant Bartomeu com a principal. Ja sabem prou dades del patronatge únic de Santa Tecla i de com la figura de Sant Bartomeu va agafant relleu. I novament la pregunta: per què es canvia la diada màxima de la festa dels sitgetans de Sant Bartomeu? Havia sentit dir que el 1874 hi va haver l'anomenat aiguat. Segons llegim al diari de Villanueva i la Geltrú, la tempesta afectà tota la contrada i a Sitges, uns veïns es van veure obligats a obrir forats a les muralles per treure l'aigua de la vila. I aquest no només passà a la nostra població. A la revista Sobrense del 1877 no s'esmenta cap acte organitzat amb motiu de Santa Tecla, cosa que ens fa suposar que ja feia anys que per tal data no hi havia celebració. Fins fa poc, la informació que teníem era que des del segle X teníem com a única patrona Santa Tecla i que el 15 es construeix el retaule de per Nicolau de Credença amb les figures de Sant Bartomeu i Santa Tecla, i que la part central encara es conserva l'altar major de l'església parroquial. És lògic pensar, doncs, com diu Carme Montaner, que a causa del treball que comportava la verema durant el mes de setembre, els pagesos sitgetans estaven massa trafegats amb la collita del raïm i amb el tràfec del vi, i no es podien distreure amb festes i celebracions. Suposem, doncs, que per això Sant Bartomeu a poc a poc va anar agafant protagonisme, avançant la data de la màxima celebració un mes, ni més ni menys, fent que el 24 d'agost, quan el raïm encara no era prou madur ni la feina tan abundant, es pogués fer la festa amb totes les màximes. No va ser fins a l'any 1940, de manera puntual i ja continuadament a partir de 1948, que se celebren actes civils i religiosos per la festivitat de Santa Tecla, més o menys com coneixem avui en dia, i doncs això acaba comentant Francesc Parra el 1980, el que comentaves en l'efemèride,
la creació primera, de la matinal infantil.
Matinal infantil, correcte. Ens acaba destacant aquest article del 1950. La fiesta mayor pequeña constituirá sin duda el merecido y necesario de plata vieja que ante Santa Tecla debemos esparcir en la transición del verano al otoño. Si a los cultos religiosos unimos el fervor popular plasmado en nuestras típicas danzas y el empaque señorial de los gigantes, motivo de admiración de propios y extraños, particularmente de los turistas extranjeros que esta temporada han imprimido un tono altamente cosmopolita a la perla del Mediterráneo.
Això era a l'any 50?
L'any 50,
l'aigua. Aquest text. 50, just. 10 i 27 minuts. Del blog de Francesc Parra, que tornem a repetir, Joan, és...
Retalls de Sitges, tot junt, retallsdesitges.blogspot.com.
No pateixin, que tindran el web de Ràdio Maricel l'enllaç al blog de Francesc Parra, on, entre altres coses, apareix aquesta evocació a Santa Tecla a partir de les notes històriques. Anem per una altra cosa.
Un altre bloguer força prolífic, Florenci Saleses. En Florenci, que... doncs publica de moltes coses, també publica algun conte. I algun dels contes és alguna història real relacionada amb ell, i aquest ens ha fet molt riure. A veure, és un conte que ell ha titulat Jamás puede explotar. El llegeixo sense...
És el conte de l'olla pressió?
De l'olla pressió.
El és que m'he il·lustrat amb un anunci d'aquelles antigues olles a pressió.
Magefesa,
i diu...
Pressión uniforme.
I es veu una senyora, doncs això al costat, feliç.
I sota posa Jamás puede explotar.
D'acord. És un conte curt, d'en Florenci Saleses.
Cosa que és una incorrecció lingüística.
El què?
En castellà no es pot dir Jamás puede explotar. S'hauria de dir Nunca puede explotar.
Ai, no ho sé.
No?
Per...
Perquè jamás, oi, això hauríem de buscar un lingüista, però el jamás no hauria... jamás acaba la frase. Ara m'he ficat en un jardí, oi?
Jamás puede explotar.
Jo posaria un que puede explotar, però bueno.
Molt bé. El conte de Florenci Saleses a partir d'una història que té relació amb una olla a pressió.
A finals dels anys 60, la meva tieta Maria Salesa, germana paterna petita, va comprar la seva primera i última olla a pressió. La publicitat de l'època assegurava en una cantarella entusiasta «Jamás puede explotar, jamás puede explotar». Ella hi creia cegament en aquest eslògan. El primer cop que la va emprar per cuinar hi feia alguna cosa amb cigrons, un estofat, candolla, ni idea, jo era massa petit, tot i que sempre jugava pels passejadissos de casa seva amb els meus cotxes i ninotets. La casa on vivia era petita i estret, la cuina minúscula, quedava a un extrem del pis. A continuació venia el menjador. Al final el passadís força llarg que duia el rebedor. Les tres peces anaven l'una rere l'altra com tres vagons de tren. L'olla va començar a xiular. Ma mare, prudent, va creure oportú avisar. Maria, no hauries de treure l'olla del foc? Per què? Que no veus que diu jamás puede explotar, jamás puede explotar. La meva tieta canta molt bé i reproduïa la melodia del jingle amb una perfecció que envejo. No cal, dona. No devia haver...
És que...
Perdó, eh?
No, està clar. Estem a punt de desembocar en la fatalitat, però de moment estem a la meitat de la història.
Ho veiem a venir, no?
Ens ho veiem a venir.
Bé, diu, no devia haver passat gaire temps des que celebrava aquest triomf de la Kitchen Technology, quan la pobra olla va explotar com una bomba casolana de les que posava a terra lliure. L'etapa va patir una ejecció fins al sostre i l'ona expansiva de metralla cigronera va arribar fins al rebador, més enllà d'on jo jugava. Recordo com una pedregada de cigrons em va colpejar, perdó, per la banda dreta del meu cos infantil, i alguns dels meus cotxets eren dut per aquest tsunami de boletes groguenques. És que clar, t'imagines l'escena. No recordo si aquell dia vam haver de tenir penitència dinant a un restaurant o que, per culpa d'aquell incident tan trist, just després de l'esclat, la pobra dona va quedar tan parada, tan sense arguments, que la cançoneta se li va ennuegar. L'operació de neteja, recuperació de la de cadàvers i posterior enterro de l'olla que jamás podia explotar es va fer en més sepulcral el silenci i ja mai va sortir del repertori perpètu a les masmorres on van apetar els seus ossos els estris de cuina obsolets perillosos o que regalen i fa mandra aprendre a manipular com cal. Jamás podia explotar.
Molt de foc deuria haver en aquesta olla. Perquè, esclar, si xiulava, és que treia aire. Perquè si no hagués xiulat, en fi, les parets de la casa haguessin anat literalment.
Potser hi havia algun, algun defecte.
Però, en qualsevol cas, la història verídica que explica en Florencia Salesas en el seu blog, una de les moltes històries, és la relacionada amb aquesta olla de la màgia fessa que jamás puede explotar. florenciasalesaspla.blogspot.com. Més.
Doncs ens anirem al conte que el conte que ens explica també en una de les seves moltes entrades la Beli Artigas en el seu blog Critic Art. No hem dit l'adreça, la diem com a mínim.
Sí, Florencia Salesas Pla, no?
.blogspot.com.
Sí, sí, l'acabo de dir.
Perdó. Doncs el Critic Art, acabat en dues T's, criticart.blogspot.com. Diverses entrades també de la Isabel Artigas, la Nina Robada de R. Surinyac, un conte amb Sitges com a protagonista, també va de conte. Aquesta explica la relació entre Sitges i Surinyac, la Beli, i bé, explica una miqueta aquest conte. Hi ha llibres que cauen a les teves mans dues o més vegades i no hi dones cap importància fins que hi ha un dia que algú et parla d'ells i te n'adones del tresor que tens a les mans. Això és el que va passar fa uns dies amb El tresor dels pobres i altres contes de consol, estímul i dignitat per als nois de condició humil, de Ramon Surinyac Senties.
Ho pots tornar a repetir?
El tresor dels pobres, sí. I altres contes de consol, estímul i dignitat per als nois de condició humil.
Consol, estímul i dignitat
per als nois de condició humil. De fet, la portada sembla escrita a mà.
Sí, sí. Una preciositat de portada, eh? Uh-huh. Que és un llibre de l'any
1921. El llibre conté 15 contes de Surinyac, més un de l'escriptor modernista Enric de Fuentes. En el pròleg, el seu autor explica el perquè d'aquest recull de contes, exemplars que serien entregats gratuïtament als nens catalans de famílies amb pocs recursos econòmics, i una reflexió de com veia el present i el futur d'aquests nois. També apareix un extens llistat de nens, damiseles i dames, senyors i entitats i corporacions que d'una manera o altra van col·laborar en l'edició del llibre. I bé, quina és la relació de Sitges i Surinyac? Doncs bé, Ramon Surinyac, agent de canvi i borsa de professió, va saber combinar aquesta amb la seva passió per la literatura, fins al punt de ser considerat durant la primera meitat del segle XX com a reconegut escriptor català. Casat amb Rosa Uller, germana de l'esposa del doctor Benaprés, la parella va passar moltes temporades a Sitges, població a la que sempre va mostrar una gran preferència. Surinyac escrivia els principals periòdics catalans. A la revista Catalunya Artística del 15 d'agost de 1901 es publica un article seu, L'Orfeó català a Sitges. El text comença dient: Sitges, l'hermosa Vila Blanca, estava el diumenge dia 4 al dematí brillant d'animació i d'alegria. La seva ànima artística, sedenta d'emocions, vibrava sota el sol de l'hermosa diada.
Quina prosòdia. Quins textos, Quins textos, de Ramon Surinyac.
Bé, segueix explicant més coses, el mateix article i com va venir el grup de cantaires que dirigia el Millet, el primer de Millet, mm-hmm. oi? I tota l'estança de l'Orfeo a la Blanca Subur. També a la primera pàgina del Baluard de Sitges del 28 de gener de 1905 es publica un fragment de l'estrany Conte de Surinyac, que formava part del llibre Gent, la portada del qual estava il·lustrada per un dibuix de Ricard Opisso. Va repassant la Beli alguns d'aquests articles, i també com per exemple l'any 21 es va publicar el Baluard de Sitges la crítica del nou llibre de Surinyac, El tresor dels pobres, etc, etc. En ell s'explica que el diumenge anterior a l'edifici de Cala Vila, és a dir, a l'edifici de l'Ajuntament, havia tingut lloc el repartiment d'exemplars d'aquest llibre entre els nens i les nenes de la vila que sabien llegir. Pel que es desprèn, no es va complir l'objectiu principal del seu autor, que era que fossin entregats a nens de famílies humils, ja que els 400 llibres van ser entregats per ordre d'antiguitat dels col·legis, primer als nens i després a les nenes. Visca la igualtat, diu la Beli. El solemne acte va ser presidit per representants del consistori, pel matrimoni Surinyac i pel reconegut dramaturg Adrià Gual, el qual va ser l'encarregat de realitzar un parlament.
Déu-n'hi-do, 400 llibres! En aquell temps, eh?
Primer pels nens,
i per als nens, i després per les nenes, i en qualsevol cas pels que sabien llegir. El que està per veure si el senyor Surinyac va veure complert el seu objectiu, perquè no sabem si entre els nens més pobres n'hi havia molts que sabessin llegir, o si en aquest cas s'hauria trobat amb la circumstància precisament adversa de no poder complir aquest objectiu, perquè no sabem si molts dels nens d'aleshores sabien llegir o no.
No ho sabem. I del mateix any, l'any 1921, destaca la Beli un poema de Trinitat Catasús, publicat a l'Eco del 14 d'agost de 1921.
Aquell poema que és d'una clarividència... 1921, eh?
El llegeixo.
Fa 90 anys. 90 anys.
90.
Trinitat Catasús. El poema es titula, Joan?
Visió del vell Sitges. No hi havia Maricel ni tampoc el Cau Ferrat, encara menys Terramar, ni el quiosco, i la punta no era un pa de vil ciment. Més hi havia en Pau dels Burros i un veritable castell, i la Torre de les Hores, l'Estaca, el Senyor Fals, i l'Arcís, i en Pans, i el Tigres, i el Cafè de l'Orellan, Can Ribot i Can Xiquillo, l'Olzinelles i l'Hort Gran, americanos de veres que no havien estat, a New York, apassibles, amb llur vinya i llur parany. Moscatell i Malvasia, i boters a prop del mar, vida simple, vida clara, i baralles pels locals, en Feliu amb sa trompeta, el senyor Tòfol Clarà, platja plana, platja dolça, i el camí dels capellans, carlinades a muntanya, el sastret, la palla, el gra, el teatre vell, el lloro, i barcos com catedrals. I venia amb plats i olles, amb terrissa i olor de sal, i diligències sonores amb el correu d'ultramar. Vida simple, vida clara, orfe d'electricitat, amb les portes ben obertes i les nits per reposar. Sans planoles mecàniques, ni automòbils arborats, ni propietaris en pugna, ni sufragi universal. Trinitat Catasús.
1921. Enyorant, diu el poema, el vell Sitges, vell de viejo, eh? No de vell de bellesa, sinó el vell enyorat Sitges d'aleshores. 10:38. Tot això en el bloc de la Beli Artigas, tot això, evidentment, i tot allò que tingui relació amb la qüestió de la reforma dels museus, però com que ja forma part d'un capítol, diguem-ne, per separat, aquesta qüestió, sàpiguen que també en el bloc de la Beli Artigas trobaran aquestes aportacions tan interessants. Critic Art amb dues tes finals, .blogspot.com. Anem per un altre bloc.
Sí, i acabarem amb el que vam entrevistar la setmana passada, que és en Luis Soravilla. luissoravilla.blogspot.com, i destaquem dos de les entrades de la sèrie que va dedicar a la festa major d'aquest any, precisament. Una, pràcticament abans que comencés la festa, que es titula, més explícit no pot ser, Vida, Milagros y Utilidades de San Bartolomé. Saben que Luis publica en castellà.
Vida, milagros y utilidades
de San Bartolomé. Diu, San Bartolomé era uno de los 12, de los 12 apóstoles, quiero decir. En los evangelios apócrifos aparece siempre de la mano de Felipe, otro que tal. Es posible que Bartolomé fuera en verdad Natanael, pero la tradición, váyanse ustedes a saber cómo o por qué, confundió uno y otro nombre en uno y único. Bartolo merece ser destacado como testigo de la resurrección y de la ascensión de Cristo, algo que no pueden decir muchos. Luego abandonó Palestina. Unos dicen que marchó a predicar a la India, otros que pisó Armenia. Aseguran sin pruebas que marchó con el Evangelio según San Mateo bajo el brazo, escrito en arameo, lo que explica el poco éxito que tuvo en la India, si es que realmente llegó allí, y por qué regresó a Armenia después de encontrarse a sí mismo en el Ganges. Le fue mal. Un rey de Armenia le pilló faltándole el respeto a un templo y exigió a Bartolo que cuidase ese vocabulario y pidiera disculpas a los falsos dioses. Bartolo, que no tenía pelos en la lengua, le dijo al rey por dónde podía meterse los dioses esos. Añadió a gritos que Dios no había más que uno, el de Bartolomé, y el rey naturalmente se enfadó, pues era partidario de la libertad de culto. Bartolo murió despellejado, desolado, en fecha incierta. Los detalles del martirio son poco claros, pero se ganó el cielo. Se le suele representar con la palma del martirio y una cuchilla o navaja en la mano, la que utilizaron para arrancarle la piel.
No es el nostre cas, aquest, eh? Que no.
Le suelen representar.
Sí, sí, no és el cas, eh? Però dic que se suele. No, una navalla o un ganivet, no ho du, això sí que és.
A veces, aquest sí que és el nostre cas, arrastrando un demonio con una cadena, como si fuera un perrito, pues se le atribuyen algunos exorcismos notabilísimos. En algunos casos, con sentido del humor más bien macabro, el santo se representa con su piel colgando bajo el brazo, como si fuera una toga. Así se le ve, por ejemplo, en el juicio final de Buonarroti en la Capilla Sixtina del Vaticano. El San Bartolomé de Sitges, San Bartomeu, es una talla barroca más bien pequeña que empuña un gran cuchillo y acarrea consigo un libro. Es venerado...
Doncs retirem el que hem dit abans. Mare de Déu.
Sí, sí, és una navalla, clar. I el llibre i la navalla.
Ah.
Sí, sí, sí.
Com si no haguéssim dit res.
Continuem. Doncs això, és venerado en la población desde tiempos inmemoriales y en la parroquia se conserva un retablo de mucho valor donde también aparece el santo, navaja en mano, pero todavía con el pellejo en su sitio. Los indígenas no se refieren a San Bartolomé sin el adjetivo glorioso. Si no es glorioso, no es Bartolomé. ¿Acaso Bartolo, el de la flauta? Por lo tanto, el verso San Bartomeu Glorios es el verso que aparece en todas las manifestaciones poéticas y religiosas. Així, fa algun esment als gotxos de Sant Bartomeu. Diu que a Bartolomé lo de morir despellejado le valió ser patrón de los curtidores, i no és un chiste. Però les utilitats del santo van més allà. Su particular martirio hacen de Sant Bartolomé un santo al que recurrir en caso de enfermedades cutáneas. En el mismo, si per exemple per l'acné, es veu que també... Sant Bartomeu.
Aquesta és nova.
Sí, 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 sí. Bé, i al final, en Lluís, al final d'aquesta entrada, es dedica a traduir lliurement, diu ell, una lloa a Sant Bartomeu, diu, mentre ens estem aplicant una solució cutània, allò per prevenir.
És una traducció molt lliure?
Molt lliure.
Molt.
Sant Bartolomé glorioso, acudo tiene este trance, que no me deje el sol quejoso, quemado y ojeroso. De ti espero el alcance de tu santa bendición, mientras el sol avance en el firmamento, no queme mi piel en cruel tormento. Para ti esta oración del turista miedoso que teme el fatal lance del achicharrarse doloso al quemarse en un momento por broncearse a discreción.
Doncs, si ho volen provar, per l'acné, d'aquesta petita, diguem-ne, pregària, a Sant Bartomeu, en el bloc de Lluís Soravilla. I una qüestió més.
Sí, i una entrada, n'hi ha diverses, però aquesta ens ha cridat l'atenció. Són debats ciutadans, oi? El de la processó cívica. L'entrada dedicada a la processó cívica de Lluís Soravilla diu «Han tomado la calle». La procesión cívica es la primera procesión de la fiesta mayor. En esta procesión, las diferentes collas de danzarines y clayés se dan una vuelta por el pueblo para anunciar su intención de rescatar a San Bartolomé. Tal hacen. Se plantan en la casa del personaje que guarda el santo, lo toman al santo y se lo llevan corriendo a la iglesia, de donde saldrá al día siguiente, para darse una vuelta por el pueblo y purificarlo, protegerlo, bendecirlo o lo que sea que hacen los santos patronos, en la línea de los más ancestrales ritos paganos. Pero esta, la de la víspera, se llama procesión cívica. A saber por qué. Seguramente porque las autoridades civiles, militares y eclesiásticas no desfilan esta vez, sino solo los indígenas que, ataviados de particular manera, bailan al son de las chirimías y tamboriles o queman pólvoras y remueven cielo y tierra con el ritmo de los tambores. Si solo desfilan los ciudadanos, sin considerar ninguna autoridad que no sea la de los grallés, ¿merece esta el nombre de procesión cívica? ¿Por qué no procesión ciudadana? ¿O acaso deja de ser cívica cuando desfilan las autoridades? ¿Por qué? ¿Porque las autoridades no se comportan con civismo? El forastero no encuentra respuesta a tantas preguntas y las deja apuntadas por si algún día consigue hallar respuesta. Sea como sea, los turistas despistados tropiezan con una vorágine folclórica súbita y concurridísima. Al humo de las pólvoras previene de acercarse, la curiosidad les pierde, los bailarines han tomado la calle y les ha pillado la fiesta.
El blog de Luis Soravilla, que és...
luissoravilla.blogspot.com.
10:46, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A Ràdio Maricel, a cel obert.